Parlem de sexe?
Nosaltres al matí ho tenim claríssim. Hem de parlar de sexe i ho hem de fer amb naturalitat, sense embuts i trobant la resposta més adient a les vostres consultes. Per això comptem cada setmana, tots els dilluns a aquesta hora, amb la nostra metgessa de família, terapeuta de parella i sexòloga Laura Clotet. Bon dia.
Bon dia.
A veure, tenim moltes consultes, com sempre. La setmana passada van ser moltes de seguretat, també. A veure aquesta setmana, els
sorpreses,
nostres oients.
No deixen de sorprendre amb els oients.
Nosaltres recordem que sempre ens poden enviar una nota de veu a aquest telèfon.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I pels més tímids també tenim el format mail. Ens podeu enviar un correu electrònic al matí@radiosabadell.fm. Vinga, Laura, que ara ja hem donat totes les pistes, ara comença l'acció. La primera pregunta és aquesta.
¿Un hombre después de tener relaciones sexuales puede tener el pene irritado? ¿Y cómo lo podría mejorar o aliviar?
Bona, perquè a vegades sempre parlem d'infeccions i de transmissió sexual i a vegades no tots els símptomes que tenim, no?, després de tenir relacions són una infecció, no? De fet, aquesta pregunta l'han fet directament pels penes, però serveix també per vagina, no? Irritacions de zona genital després de tenir relacions de penetració poden ser per diversos motius. Ja us dic que, evidentment, un pot ser una infecció, però possiblement no és el més freqüent. El més freqüent és que haguem fet més fregament del que el cos està preparat per tolerar, sense lubricant, que hi hagi certa sequetat i això provoqui, pues, fregaments en una zona sensible. I ja us diria el primer de tot, netejar molt bé amb aigua i sabó per evitar, pues, que petites restes, no?, quedin a la pell del prepuci i això pugui provocar després una infecció, com tipus càndida, que no són infeccions de transmissió sexual com a tal, però si no hi ha una bona higiene poden arribar a donar-se. Sobretot en homes, en dones no cal, no és un tema d'higiene, eh? Les càndides són molt freqüents quan fem antibiòtics o alguna cosa així. Però jo us diria, el primer és descansar pel que fa a sexualitat i qualsevol crema hidratant que no porti alcohol. Clar, aquí també dependrà una miqueta de la tolerància de la persona a les cremes, però jo diria, sobretot higiene, sabó neutre i poca cosa més, intentar no forçar, potser aquells dies pues, assecar-se una miqueta, no?, amb toalletes o amb paper, però evitar humitat i poc més. Si segueix molestant s'haurà d'anar a consultar que no hi hagi una infecció, però els primers moments, i sobretot fins i tot 24 hores després, no? A vegades hi ha moltes irritacions que són per això, no?, per haver portat pues, un preservatiu i resulta que ens ha molestat una mica el lubricant del preservatiu, o no hem fet servir preservatiu, o sí, però hem estat molta estona i allò ens ha irritat, o la pell ha quedat baixada durant la relació i no ens n'hem donat compte i hem fet unes minis ferides que ni veiem, no?, però que allà hi ha alguna cosa, amb la qual el primer és donar-li el cos 24 hores per saber on estan, excepte que aquesta molèstia del pene s'hi acompanyi una secreció que no és del color habitual, perquè llavors, evidentment, sí que la primera idea és pensar en una infecció de transmissió sexual, no? Però aquestes irritacions postcoitals són com molt més freqüents del que sembla, tant amb un gènere com amb l'altre, i val la pena pues, que tinguem una mica de paciència, també.
Paciència, busqueu doncs, la higiene i també doncs, consulteu els professionals si teniu qualsevol dubte. A mi m'ha semblat també molt interessant perquè sempre parlem des de la vessant més femenina, no? I també doncs, veure que també pot afectar els homes.
Sempre.
Doncs ens ajuda a trencar mites. Vinga, seguim.
Pot el líquid preseminal provocar un embaràs?
Sí, de fet, en castellà, no?, en deien antes de llover chispea. I, de fet, és una miqueta això, no? Sí que és veritat que la concentració de semen que hi ha en el líquid preseminal no és, a nivell de percentatge, la mateixa, el número d'espermatozoides que hi ha en el semen d'una eyaculació, però ja hi comença a haver espermatozoides, amb la qual si tenim algun espermatozoide espaviladet en el preseminal i la persona està en un moment doncs, molt fèrtil, es pot donar un embaràs, amb la qual jo us diria que si no volem embarassos ni infeccions de transmissió sexual, els líquidos preseminals també han d'estar molt lluny del contacte amb les mucoses, sens dubte.
Hi ha alguna postura que t'ajudi a arribar abans a l'orgasme?
Sí, seure en una taula, fer un cafè amb la persona. Aquesta és recurrent i jo sempre dic el mateix. Sí, sí que hi ha una postura bàsica i és que abans d'arribar al llit, abans d'arribar a aquest acte sexual, ens haguem plantejat què li agrada a l'altre, què ens agrada a nosaltres i ho haguem parlat. Si hi ha una postura que la persona amb la que estàs li encanta, serà favorable. Però sobretot les postures el que ens permeten és arribar a un lloc o l'altre. És a dir, quan parlem de postures, a més, sempre parlem de coit i a mi em xirria una mica i em comença a provocar urticària. Vull dir, aquí anem picant pedra perquè la sexualitat va molt més enllà, amb la qual postures per assegurar que l'altre arriba. Home, doncs jo et diria que precisament el coit és de les que menys, no? No oblidem que el 70% de dones no arriben a l'orgasme només amb la penetració i això val la pena que ho tinguem molt en compte, amb la qual postures que ens ajuden seran postures que ens permeten estar estimulant el clítoris, postures que ens permeten estar estimulant d'altres zones que a ella li agraden, veient-li la cara, puguem parlar amb ella i preguntant-li què més volem, o sí que quan ja coneixem molt la persona, depèn una mica del que volem estimular. Si jo vull una penetració profunda, hi ha postures més favorables i postures que menys. Si jo vull estar en una penetració on qui controla sigui ella, evidentment les postures on la dona està dalt són favorables a que la dona estigui controlant el ritme i això faci que sigui més fàcil que ella decideixi quan accelera i quan no. Amb la qual cosa, evidentment, és parlar-ho tot, però sí que hem de tenir clar és qui està controlant el ritme i a on, quin nivell de penetració estem tenint, no? Perquè si una persona és de penetració superficial, estem en penetració profunda, no anem bé, i si ella vol un ritme calmat o ràpid i jo li dono el ritme que no toca, tampoc anem bé, amb la qual aquí la postura millor és fotre'ns a parlar i a partir d'aquí la decidim conjuntament.
Com sempre expliquem aquí al matí i al Parlem de Sexe, evidentment és la importància de la comunicació.
Jo a vegades penso que els oients aquests van pensar, vaja, burra, perquè no hi ha forma de tenir una resposta de blanc o negre, però és que la sexualitat no és blanca o negra, no? La sexualitat va molt més enllà i si hi ha alguna cosa que estem fent aquí i penso que val la pena fer és trencar aquests mites, no? I una altra cosa important de les postures és la que era la millor postura per la meva exparella no té per què ser la millor postura per la meva parella actual, perquè a vegades també hi ha gent que va de molt crac, és que a mi això sempre m'ha funcionat. Bueno, sempre t'ha funcionat amb les persones que has estat fins ara o el que sigui, no? Sempre cada persona nova és una experiència des de l'inici, hem de posar-nos a jugar de nou, renegociar de nou i explorar de nou, i això és el més xulo, no? Vull dir que cada relació pot ser diferent, cada dia pot ser diferent, la que és la millor postura per mi un dia, el dia següent pot ser que no m'agradi gens, amb la qual parlem-ho.
I parlem, perquè només la dada que has donat, el 70% de les dones no arriba a l'orgasme amb la penetració, jo crec que això demostra que no parlem. No, tot el que hauríem de parlar. Que no comuniquem, no expressem, que és el que ens agrada.
Sí, són dades que a vegades dius, no pot ser, no? I és veritat que hi ha moltes dones que disfruten amb una penetració, eh? Però el que és arribar a l'orgasme tot està molt clar i cada cop hi ha més dades científiques que diuen que cal un estímul de clítoris. Sí que és cert que quan hi ha erecció via vaginal també pot haver estímuli de clítoris per la zona interna del clítoris, però si no hi ha una estimulació prèvia o simultània, o sigui, només en penetració, segur que el 70% de dones no acaba. Així és que ens hem de començar a plantejar que la sexualitat va molt més enllà i el plaer està segur molt més enllà.
El plaer també d'escoltar-vos. Vinga, la següent consulta.
Quan s'acostuma a tenir la primera relació sexual?
Com ens agrada, eh? Això també de les xifres, les mitjanes...
La veritat és que tornarem a fer com amb la resposta d'abans, deixar la noia sense resposta. La relació sexual, lo ideal, a mi m'encantaria poder dir que la primera relació sexual cadascú la té quan està preparat per tenir-la. I lo gros és que no ho puc dir.
Que bonic seria, eh? Però és veritat.
Aquesta seria la millor resposta, no? Que tothom tingués la seva relació sexual quan estigués preparat, fos de forma desitjada i consentida i amb una persona que fos des del respecte, no? I això seria l'ideal. I aquí no hi ha una edat, m'és igual l'edat, no? Amb uns límits, però en uns límits sobretot de seguretat. És a dir, una persona menor d'edat, aquesta primera relació no la pot tenir amb un major d'edat de forma consentida, segur, perquè no hi ha consentiment ni legal, amb la qual cuidadito amb la gent molt, molt jove que té parelles grans, perquè això és una altra història i el consentiment sempre és discutible. Però en el moment que som adults, no hi ha una edat. Tu pots tenir una relació amb 14 molt bona i una relació amb 20 dolenta, o al revés, amb una 14 dolenta i amb una de 20 bona, o no. O sigui, l'edat és el de menys, però el gran problema està en totes les persones que tenen una primera relació sense desitjar-la, des de la pressió social, des de l'abús, des de la forçagement, perquè això sí que està estudiadíssim, que és de les coses que més marca com serà la nostra sexualitat en el futur. O sigui, les coses que més marquen com viurem la sexualitat és com hem començat a tenir-la, no? I aquí sempre parlem, no?, de com eduquem adolescents, com parlem amb nanos joves, i jo m'ho he sentit ja dir unes quantes vegades, em fa molta ràbia que seguim parlant des de la prevenció, des de la por, des del risc, perquè hem de començar a parlar del plaer. O sigui, s'han de començar a tenir relacions quan es desitgen, amb tota l'energia de desitjar-les, amb totes les ganes d'explorar, amb mil opcions, no tancades a una sola acció, perquè si no disfrutem les primeres relacions, la nostra capacitat d'aprenentatge comença a disminuir, perquè ens comença a fer por no disfrutar, o ens comença a fer por que tenir una malaltia si ja la tenim de molt les primeres relacions. Llavors, el nostre cos d'alguna forma es va bloquejant i no s'obre, no?, a experimentar, amb la qual les primeres, quan siguin, però super desitjades, el ritme que el cos ens demana i la ment ens demana, no?, això seria com idíl·lic, i posats a demanar i a somiar, deixem-ho aquí.
Ens ho deixem aquí, però tenim més consultes. Seguim.
Mi pareja y yo nos queremos introducir dentro del mundo liberal, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo. ¿Nos podrías dar algún consejo?
Ai, sempre demanen consell, per aquest tema. És com difícil, potser, doncs, a fer el pas, no?, com a fantasia, però després quan comences i penses, vinga, doncs ara m'inicio en aquest món.
Sí, de totes formes, en aquest cas, no?, si més no, la pregunta ja expressa una voluntat per part de les dues persones que componen la parella, que en aquest cas pues seria l'ideal, no?
Uh-huh. Això vol dir que ja anem bé.
Sí, que els dos vulguin el mateix ja comença bé, no? A partir de què us diria? Home, com a consell, primer, tenir molt clar, quan jo parlo d'intercanvi de parella o molt liberal, saber què sí que vull fer i què no vull fer. És a dir, negociar amb la parella i parlar molt bé, doncs, bueno, mira, sí, estem parlant de liberals, vale, però si anem a un local, per exemple, el noi és bisexual, entrarem a la sala de persones bisexuals o no? Només vull veure com la meva noia es lia amb algú altre, però jo no em vull liar amb un tio, però amb una altra noia sí. Comencem a parlar aquestes coses, parlem si fora de la relació permetem qualsevol pràctica sexual o no, perquè igual puc obrir la parella, però tenir clar que hi ha pràctiques que sí són exclusives de la parella i algunes que no. Evidentment hem de pactar directament que fora de la parella es farà servir mètodes de barrera per evitar infeccions de transmissió sexual. I, sobretot, sí que us aconsellaria qualsevol local liberal de Barcelona tenim unes persones, no?, que fan de relacions públiques dels locals, que fan unes acollides fantàstiques, t'ensenyen els locals, t'expliquen les normes. Entreu en foros de les mateixes pàgines de locals liberals de Barcelona, perquè la mateixa gent que hi va diu, mira, jo hi vaig tal dia, jo hi vaig a l'altre, fins i tot pots parlar amb gent abans i ja quedar amb algú concret que ja estigui més conegut al terreny, i si no, anar-hi, no? Com a recomanació, que cadascú fa el que vol, però jo penso que també és divertit potser anar-hi la primera vegada amb la intenció de no fer intercanvi, és a dir, quedem a un local, sabem que volem entrar aquí, però anem a veure què hi ha, anem a veure com es mou la gent, si això ens agrada, no ens agrada, i a partir d'aquí pues ja anem veient, no? I sempre amb la coherència de que una cosa és la fantasia i l'altra és la realitat. Jo em puc trobar en un local i trobar-me molt incòmode, amb la qual si jo vaig amb la meva parella en un local, el que hem d'anar és molt pendents un de l'altre. Si un dels dos està incòmode, se surt del local, no perquè l'altre s'ho estigui passant bé i jo aguanto allà. Sí, penso que una de les coses més importants és aquesta, ser coherent i tenir molt clar què estàs sentint, perquè si no estàs còmode, ho deixem per un altre moment o ho tornem a negociar, no? Si està passant alguna cosa en un local o en un intercanvi, encara que s'hagi convidat algú a casa i no t'agrada, has de tenir la capacitat per dir-ho, encara que la teva parella en aquell moment no estigui disfrutant. O sigui, si s'ha de fer tallar una situació perquè t'està incomodant i saps que allò després et donarà problemes, talla-ho encara que hagis dit que sí, no passa res. Si t'està incomodant, algú està fallant, tirem-ho enrere i tornem-ho a parlar.
Clar, perquè voldrà dir que no estaves preparat, no? O que no era el teu moment, que no vol
sí,
dir que no
era
tornis
la persona,
a fer, o la persona, exacte. Molt bé, seguim, que en tenim moltes més consultes. Vinga, Rocío, la següent.
Què és la retroeyaculació?
La retroeyaculació es diu quan els nois, en lloc de tenir una eyaculació visible, és com si anés cap a dins del cos, amb la qual en el moment de l'orgasme no surt semen, sinó que representa que tira enrere, llavors s'aniria a la bufeta i al final, al cap d'una estona o quan sigui, el noi pues, ho trauria amb l'orina, no? Pixant. Però això és relativament infreqüent. Pot haver-hi una part de patologia, és a dir, que sí que val la pena que si algú no aconsegueix eyacular de forma habitual, pues, que consulti. Però la majoria de vegades tampoc és un problema. Senzillament, doncs, bueno, de tant en tant pot passar, no? O sobretot amb estimulacions molt llargues. Això se'n parla bastant també amb tot el tema del tantra, que bueno, amb estímuls més lents i que van a un altre ritme en el moment doncs, d'orgasme. Bueno, l'eyaculació va enrere en lloc d'anar endavant dintre de tot aquest context més de lentitud. Jo us diria que no és una cosa que ens trobem sovint, però suposo que la persona que pregunta pues, s'hi ha trobat i per això fa la pregunta i entenc que hi hagi aquesta angoixa, no? I acabar, tinc la sensació que m'he corregut però no hi ha res. Bueno, si això passa un cop de tant en tant no passa res, si passa sovint, pues, val la pena, com sempre, consultar amb un especialista i que en digui una mica pues, si pot ser d'alguna patologia o d'alguna medicació que s'està prenent o si, senzillament, pues, no passa res.
¿Cómo decirle a mi pareja que me apetece practicar sadomasoquismo?
Amb totes les lletres. La veritat és que quan... amb totes les lletres vol dir que n'hi ha dues més, ara us ho explico. El que és important quan tu tens una fantasia o realment tens una forma, no, de viure la sexualitat, això ho has de compartir. Perquè jo penso que de les coses que més et pot allunyar d'una parella és tenir sexualitats diferents, no? Clar, jo la persona que pregunta no sé si és una fantasia o és... A mi això ja m'agrada i ho sé, però ara tinc una relació nova i no sé com dir-ho. I per mi, encara que sembli una tonteria, són coses diferents. El sadomasoquisme, o si posem totes les lletres, és BDSM, bondage, sadomasoquisme, dominació, submissió, que hi ha lletres que tenen significat doble. Penso que hi ha gent per qui és una sexualitat, però hi ha gent per qui és una mica un estil de vida. Llavors, per aquesta gent que ho té una mica més com un estil de vida i que realment no es poden plantejar una relació sense aquest component, és gent que ja ho té com molt assimilat, per això et deia, no? No és el mateix una fantasia que haver-ho viscut abans i saber que vols això. Si aquesta persona té clar que ja ho ha viscut i vol això, és que tu has de conèixer una persona dient-li directament, mira, que sàpigues que a mi m'agrada això, perquè probablement si no acabaràs sent aquella cosa de la relació que et falla i no saps com incloure, no? I així és com hi ha pràctiques que es poden incloure encara que no t'agradin, aquestes no. O sigui, jo penso que hi ha gent que els agrada, gent que no els agrada, però no és una pràctica que puguis dir, bueno, ho faig per tu. No, quan entrem en temes de dolor, de control, de dominació, aquí no pots entrar per l'altre, no? O les dues persones realment en tenen ganes o no es pot entrar. També dependrà molt del grau, no, de sadomasoquisme que demani aquesta persona. No és el mateix que algú et digui, mira, necessito que em donis quatre azotes en un context més sexual que vull que m'immobilitzis durant 24 hores, que no em deixis sortir o que em portis a passejar pues, amb un collar pel parc com si fos un gos perquè és el meu estil de viure pues, la sexualitat, no? Evidentment hi ha nivells, però jo diria, bueno, pues de forma sutil treure el tema de mira, a mi això m'agrada, o això ho he viscut abans i m'agradaria que tu també ho provessis. I si l'altra persona diu que sí, fantàstic, i si diu que no, pues, com a mínim tenir clar que si ja et diuen que no, no és un tema fàcil que més endavant torni a sortir o que més endavant et canviïn d'opinió. O sigui, és un tema molt de o m'agrada o no m'agrada. Amb la qual cosa, bueno, dir-ho aviat. A més, si realment ho tens... Si és una fantasia amb algú i estàs en una relació i et ve la fantasia, bueno, probablement els dos podeu començar a poc i si l'altre també té la fantasia, cap problema. Però si és més un estil de vida perquè jo ja ho he viscut i sé el que vull, penso que aquí s'ha d'anar pues, directe i dir les coses clares, perquè si no té mal pronòstic.
Doncs nosaltres el que fem al matí sempre és buscar doncs, totes aquestes respostes, que la Laura Clotet sempre té les idees molt clares. Moltíssimes gràcies, se'ns ha acabat el temps, és que passa molt ràpid, eh?
Gràcies a vosaltres.
Fins al pròxim dilluns, que vagi molt bé.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet.